Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
L'Audiència Nacional ha exigit que l'expresident Jordi Pujol declari presencialment als jutjats dilluns que ve. L'excusa formal és que un nou metge forense avaluï el seu deteriorament per decidir si pot seure al banc dels acusats en la causa sobre el patrimoni familiar. Però és difícil no creure que l'objectiu real és un altre. La fotografia, l'exhibició pública, és humiliant. El passeig davant les càmeres d'un home que aquest estiu farà 96 anys. Què espera trobar l'Audiència Nacional en la seva memòria? Què creu que destaparà forçant una persona gran amb demència a desplaçar-se més de 600 quilòmetres? La resposta, en termes estrictament legals, és res. El que es consumarà la setmana vinent, si res no canvia, no és un acte de justícia, és una falta de respecte a l'honor d'una persona gran. I també una ofensa innecessària cap a la mateixa institució de la Generalitat, que ell mateix va encarnar. Aquesta humiliació és encara més indignant si es comprova a l'hemeroteca, perquè l'Audiència Nacional sap perfectament com ha d'actuar en casos idèntics. Ho ha fet abans. Any 2016, en ple cas Gürtel. La mateixa Audiència Nacional va arxivar la causa oberta contra Álvaro Lapuerta, extresorer del Partit Popular, i l'argument va ser el següent. Lapuerta tenia una demència sobrevinguda que li impedia exercir el seu dret a defensa. Per sentit comú i humanitat, el van apartar del procés. Fa mig any, els metges forenses assignats van dictaminar que l'expresident Jordi Pujol no estava en condicions de comparèixer. Costa molt no veure-hi aquesta doble vara de mesurar. Com si s'apliqués la compassió i la lògica en un cas i es triés l'escarni mediàtic en un altre. Si el nom de l'acusat de 95 anys no fos Jordi Pujol i Soley, s'actuaria de la mateixa manera? És clar que no. I això és precisament el més greu de la nota d'ahir, perquè els ciutadans hem de tenir la certesa que la justícia fa una feina imparcial, que s'eleva per sobre de la política. Al contrari, és la barbària. I casos així ens hi acosten massa. A un home que ha perdut la memòria o l'està perdent, no se'l pot jutjar. Només se'l pot humiliar. I amb ell, a tot Catalunya. Perquè la fortalesa d'un estat de dret es demostra sent implacable amb els fets, però també jutjant a tothom per igual, sent imparcial i semblant-ho. La imatge de Jordi Pujol als jutjats la setmana vinent no aclarirà cap veritat amagada. Ara bé, si no canvia res, deixarà el prestigi del tribunal ben retratat.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimecres 22 d'abril de 2026. Ens hem despertat amb 10 graus a Vilanova de Sau, a Osona, 11 graus a Ulldecona, al Montsià, i 14 a Sant Martí de Riucorb, a l'Urgell. Avui esperem un dia variable. Aquest matí amb restes de núvols que s'aniran allunyant, s'obriran clarianes, pujarà la temperatura, sobretot a la meitat oest de Catalunya, a l'interior amb valors de 28 a 32 graus, fins i tot, i amb alguns ruixats de tarda, més irregulars que no pas ahir, al nord del país, i de forma molt dispersa també se'n podria formar algun en altres comarques de l'interior. Demà, dia Sant Jordi, baixa clarament la temperatura, amb més núvols a les comarques de l'interior a Girona, també a les de Tarragona, sobretot a la zona de l'Ebre, i potser algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu a la tarda.
Avui parlarem de l'estat de salut de Jordi Pujol, ho farem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, i també parlarem amb un home que fa molt de temps que no parla. Avui l'expresident de l'Equador, Rafael Correa, en aquest programa. La notícia de la nit és que Donald Trump ha allargat l'alto el foc a l'Iran. Unes hores abans que s'acabés la treva de 15 dies que van pactar els dos governs, el president dels Estats Units ha accedit a prorrogar-lo de manera indefinida. Trump ho ha justificat dient que li ha demanat al Pakistan que està fent de mediador, Washington, Oriol Serra.
El Pakistan ha tornat a cobrir les espatlles de Donald Trump, que no ha dubtat acceptar l'ampliació de l'alto el foc que aspirava avui mateix. La treva a partir d'ara és indefinida gràcies a l'argument de la fracturació política que travessa l'Iran i les dificultats de la nova cúpula del règim per a redactar una proposta unificada abans de tornar a seure a la taula de negociacions. Trump mantindrà la vigilància militar de l'estret d'Hormuz i el bloqueig dels ports iranians i es mostra convençut que l'Iran deixarà de posar pals a les rodes perquè calcula que perd uns 500 milions de dòlars diàriament. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Trump allarga la treva, però també ha deixat clar que mantindrà el bloqueig dels ports iranians. I aquest és el so dels helicòpters del desplegament militar dels Estats Units a l'estret d'Hormuz, interceptant i abordant un vaixell cisterna que, segons el Pentàgon, estava vinculat a l'Iran. El ministre d'Exteriors iranià ha dit a les xarxes que aquest bloqueig dels seus ports és un acte de guerra i que sabran com respondre-hi. Sobre això, comentari que afegim ara del periodista establert a Washington, Gustau Alegret.
Els millors jugadors de pòquer guanyen amb fredor i càlcul, no amb força bruta, i aquesta guerra ho torna a demostrar. Trump va de farol, però l'Iran no s'immuta. Malgrat ser militarment inferior, juga amb una calma que desconcerta Washington. L'escenari és l'estret d'Hormuz i el que està en joc molt més que petroli. Al segle XXI, el poder militar té límits. Els imposen l'economia, la tecnologia o la democràcia. La victòria no la canta el més fort, la canta el més estratègic.
En tot cas, l'alto el foc en principi continua. També està en vigor l'altre alto el foc entre Israel i el Líban. Tot i això, el govern de Benjamin Netanyahu insisteix que per ells la guerra no ha acabat. Jerusalem, Jordi Brascó.
Mentre celebrava el 78è aniversari de la fundació de l'estat d'Israel amb una festa en què Javier Milei va cantar el libre de Nino Bravo, Netanyahu continuava amb la mirada posada a Washington, pendent de si pot reprendre els atacs. Ahir avisava que el capítol iranià no s'ha tancat.
La campanya encara no ha acabat, però ja hem eliminat una amenaça existencial. Hem retornat tots els nostres captius, hem derrotat severament el nostre enemic i hem fet d'Israel un estat més fort que mai.
Èxits aconseguits amb el sacrifici també d'una desena de soldats israelians homenatjats ahir en el dia del record als caiguts en combat. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
Davant de tot plegat, la Unió Europea ha acordat ampliar les sancions a l'Iran per bloqueig de l'estret d'Hormuz. En canvi, no hi ha hagut consens sobre Israel i la possible suspensió de l'acord d'associació. Brussel·les, Bruno Fortea.
La Unió Europea confia que avui Hongria aixequi el seu veto i aprovi els 90.000 milions d'euros tan importants perquè Ucraïna es pugui defensar de Rússia. En canvi, falta consens respecte a Israel. Pesos pesants com Alemanya i Itàlia van rebutjar la proposta espanyola de trencar l'acord polític i comercial amb Tel Aviv. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, creu que aquesta ruptura tampoc canviaria gaire l'actitud d'Israel i va treure ferro a les crítiques per la suposada inacció dels 27.
La suspensió de l'acord d'associació aturarà l'expansió d'Israel a Cisjordània? Probablement això no ho evitarà.
Aquest tema, però, seguirà debatent-se en futures reunions. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires per al matí de Catalunya Ràdio.
I parlant de Brussel·les...
Even in that situation, on gas... It'll take more than a couple of years.
Aquesta nit el comissari europeu d'Energia ha avisat que, encara que la guerra s'acabés ara, la producció de gas trigaria més de 2 anys a recuperar la normalitat. I per això alerta que els efectes econòmics d'aquest conflicte tot just estan començant. I és en aquest context, Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui Brussel·les presenta un paquet de mesures per estalviar energia.
Sí, és aquell paquet on inicialment es parlava del teletreball. El primer esborrany parlava d'animar les empreses a establir almenys un dia obligatori de teletreball sempre que fos possible, però a les últimes hores el comissari de Transport refredava aquesta possibilitat. Veurem com queda aquest esborrany. El Financial Times també apuntava que hi hauria subvencions al transport públic, reduir l'IVA de les calderes o els panells solars per mirar de retallar el cost de l'energia i també d'objectius ambiciosos sobre electrificació que de moment no han transcendit. La idea general bàsicament és seguir el que es va fer amb la guerra d'Ucraïna per mirar de reduir la dependència dels combustibles fòssils i a partir d'aquí fomentar l'energia verda.
Sí, com sigui, des de Brussel·les reconeixen que tot plegat constitueix una mesura provisional. El comissari europeu de transports admet que la poca cosa, que es pot fer poca cosa si no es reobre l'estret d'Hormuz.
The only way out of this turmoil.
L'única sortida a aquest caos és mitjançant la diplomàcia. Sense un retorn a la llibertat de navegació permanent, les conseqüències seran catastròfiques.
I ja fa dies que alertem al matí de Catalunya Ràdio que si les coses no canvien, la patacada econòmica causada per aquesta guerra La notarem durant molt de temps i en diferents àmbits. El més clar és, atenció, l'aviació.
Sí, recordem que l'estret d'Hormuz està tancat, això vol dir que hi ha menys combustible, i en el cas dels avions vol dir o menys vols, o vols més cars, o les dues coses. El president de l'Associació Espanyola de Companyies Aèries, Javier Gándara, ho diu molt clar. Recomana comprar ja els bitllets per l'estiu.
Lo que está claro es que hay un incremento de costes para las compañías aéreas. Lo que no se sabe tanto es qué parte de ese incremento se va a poder cubrir vía margen y cuál vía incremento de precios. Y por eso entonces la recomendación, cuando antes compres el billete, mejor.
Recordem que ja hi ha hagut aerolínies que han retallat vols com Lufthansa o KLM i algunes, com EasyJet, que avancen que molt probablement ho faran de cara a la temporada d'estiu.
Però la guerra i el tancament de l'estret també pot afectar, atenció, al preu del menjar.
Sí, avui el Financial Times recull declaracions d'un dels empresaris d'Evitol, que és una empresa de comercialització d'energia, que parla obertament d'un risc de xoc alimentari mundial. Diu que cada vegada hi ha més risc. De fet, a Espanya, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors apunta que si la cosa no es resol aviat, notarem de seguida un augment de preus quan anem a comprar al supermercat.
Las empresas lo que están haciendo es tratando de evitar que los precios se trasladen al consumidor con planes de eficiencia y restringiendo sus márgenes. ¿Esto se va a poder mantener mucho tiempo? No, porque los márgenes no son altos.
Traduït al català, aviat ens apujaran els preus. El president de l'associació, Ignacio González, que és aquí sentíem, admet signes d'esgotament del consum intern.
I en tercer lloc hi ha els efectes a les empreses que també es poden veure afectades per la tensió mundial. I això que ja portem una mala ratxa important. Per exemple, de gener a març, els treballadors acomiadats per un expedient de regulació han pujat més d'un 50%. Roger Santaló.
Entre els últims que s'han presentat ja aquest abril hi ha el de l'empresa de components de l'automòbil Ficosa, que afecta 170 treballadors, el 20% de la plantilla de la fàbrica de Viladecavalls. Un altre ERO és el de Nestlé, per reduir costos. Afectarà 300 treballadors dels 4.000 que té la multinacional suïssa a tot l'estat i repercutirà a les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. Els sindicats rebutgen els motius adduïts. Segons el secretari general de Comissions Obreres a Nestlé a Espanya, Pablo Esteban, els perjudica la intenció de la companyia de fer retallades arreu del món.
En comparativa amb altres països europeus, estem molt més afectats. Hem de recordar que a Espanya ja hem patit reducció de plantilla i també hem de recalcar i ficar sobre la taula que Nestlé presenta el 2025 un rècord de facturació.
Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit. Cuinat cada dia a Puigcerdà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Dos minuts serà en un quart de nou. El Pròxim Orient és un dels temes del dia. L'altre és el judici a Jordi Pujol.
I el cos del meu pare no aguanta molt, però prou lúcid i prou bé. Vull dir que en aquest sentit no és un home inservible, ni és un home que calgui inhabilitar. En cap cas el meu pare està demanant no anar a judici. El meu pare vol anar a judici.
El que ens deia al matí de Catalunya Ràdio aquest mes de novembre Oriol Pujol, abans que comencés el judici contra tota la família pels diners a Andorra. Cinc mesos després, l'Audiència Nacional ha citat per dilluns que ve l'expresident Jordi Pujol i vol que hi vagi presencialment a Madrid, tot i que ja té, recordem, 95 anys. Abans que comenci la sessió, l'examinarà un metge per determinar si està en condicions de declarar. Maria Núria Revella.
Els seus advocats volen evitar el trasllat de Pujol Soley a Madrid tenint en compte la fragilitat del seu estat de salut. El tribunal ja té des del novembre tres informes mèdics on es descarta que l'expresident pugui declarar perquè té llacunes mentals i signes de senilitat. El panelista Carles Monguilot, que representa en aquest judici un dels empresaris processats, feia aquesta reflexió en unes declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
Jo no li penso preguntar res. Per què? Perquè no tinc cap seguretat de que el que contesti guardi relació amb el que realment va passar, amb el que realment recorda, perquè l'estat que presenta és el que presenta, no?
Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
El novembre passat, l'expresident Pujol va estar 6 dies ingressat a l'hospital arran d'una pneumònia i ja llavors el seu metge, Jaume Pedrós, deixava clar en aquest programa, el matí de Catalunya Ràdio, que no està en condicions de declarar.
El president sempre m'ha manifestat la seva voluntat de ser al judici. Una altra cosa és que l'opinió dels que el tractàvem era que no estava en condicions. Parlo abans de la pneumònia, per tant, amb la pneumònia encara es redobla.
Pedrós afegia que, per ser en aquest judici, calen unes funcions psicològiques que el president no té.
Requereix una capacitat cognitiva plena per quan has d'argumentar, has de respondre, has d'estar preparat des del punt de vista seqüencial, argumental, dialèctic, i ell no està en aquestes condicions, ni molt menys.
Sobre això, alguns argumenten un precedent. A l'extresorer del Partit Popular, Álvaro Lapuerta, li van estalviar el primer judici de la trama Gürtel perquè se li va diagnosticar una demència sobrevinguda.
Sí, ja fa uns quants anys, això. De fet, Álvaro Lapuerta va morir ara fa 7 anys, però va ser el tresorer del Partit Popular, perquè ens entenguem, just abans de Luis Bárcenas. Estava acusat a la primera part, que es jutja, de la trama Gürtel. En concret, l'acusaven de participar en la gestió de la suposada caixa B del partit. Abans que comencés el judici, el seu advocat va argumentar que psicològicament Álvaro Lapuerta no podia entendre l'acusació ni defensar-se. Va presentar un informe mèdic i, en aquest cas sí, l'Audiència Nacional va decidir apartar-lo del judici en consideració cap al seu estat.
A la del matí de Catalunya Ràdio, a partir de 9:45, en parlarem amb Lluís Borràs, expert en medicina legal, que va treballar també a l'Audiència Provincial de Barcelona. I, per cert, ja que parlem de tribunals, avui continuen els judicis pel cas Kitchen i pel cas Ábalos.
Sí, amb noms propis. Per exemple, Ignacio López del Hierro, empresari i exmarit de Maria Dolores de Cospedal, citat avui al judici del suposat espionatge a Luis Bárcenas, el cas Kitchen. A l'altre judici, el del cas Ábalos, avui declaren com a testimonis l'exgerent del PSOE per parlar dels pagaments en efectiu del partit i també l'excap de gabinet de María Jesús Montero. Ahir, l'exconseller delegat d'Europa, Javier Hidalgo, va negar pagaments irregulars a l'exministre Ábalos per rescat de l'aerolínia, però sí va reconèixer que l'empresari, al centre de tot, Víctor Daldama, feia de pont amb l'exministre.
Él trabajaba con todo el equipo era muy amplio y lo único que hacía el señor Taldama era pues, ser un canal de comunicación con los diferentes ministerios, no solamente con el Ministerio de Transportes.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem els bàsics del matí.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Brico Depot tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Brico Depot, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Festa del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb la enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, però. Més a bricodepot.es.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, Marta Viana, amb Francesc Soler, Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
Des d'aquí enviem un petó molt fort al Pep Cisterna, que s'està recuperant. I el primer de tot són novetats importants en el cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares.
Segons publica el periòdic, els Mossos han demanat investigar unes fotos que es van trobar al mòbil de la mare on es veu el nen amb uns excrements voluminosos. La policia vol aclarir si això podria explicar les lesions anals que presentava el nadó i que inicialment es va dir que eren compatibles amb una agressió sexual.
Els forenses hauran de determinar si en poden ser la causa. Els pares continuen en presó preventiva. El nadó també tenia ferides que podrien indicar un maltractament continuat i que li hauran deixat seqüeles. Una dona que va compartir habitació amb la parella a la Vall d'Hebron va dir als Mossos que el pare era molt agressiu amb el petit.
I una altra novetat del dia és una querella contra TikTok.
Una moderadora de la xarxa ha presentat una demanda contra una empresa de Barcelona subcontractada per TikTok pels danys psicològics que li va causar la feina. La querella acusa la plataforma de tolerància amb imatges de sexe i violència. Diu que el filtratge no elimina reptes de simulació, de suïcidis o de trastorns alimentaris.
I més coses. La fiscalia demana 9 anys de presó per al futbolista Álvaro Aguado per suposada agressió sexual.
S'acusa el jugador de l'Espanyol per presumptament agredir sexualment una treballadora del club al reservat d'una discoteca de Barcelona el 2024. Segons la fiscalia, el futbolista hauria fet tocaments a la dona, aprofitant que la sala estava plena de persones que, diu, estaven distretes a causa del context festiu i el consum d'alcohol.
I els Mossos han detingut un home com a principal sospitós de l'apunyalament mortal a Barcelona.
Això és al districte d'Horta. L'home es va entregar i la policia. Els fets van passar la nit de dissabte quan dos grups de joves es barallaven davant el centre cívic Casa Groga. La víctima, de 53 anys, segons van explicar testimonis dels fets, hauria intentat posar pau entre els dos grups quan va rebre una ganivetada mortal.
8:20 i avui al Congrés dels Diputats hi ha sessió de control i tornarem a tenir un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. després del viatge del president espanyol a la Xina. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
I un dels temes serà el concepte de prioritat nacional, una de les condicions de Vox que el Partit Popular ha acceptat i que bàsicament implica discriminar els immigrants a l'hora de concedir ajudes.
Sí, el PP ho ha signat al Pacte d'Extremadura, ho ha assumit i ara intenta desmarcar-se'n. Per això eviten pronunciar aquest concepte prioritat nacional i asseguren que el que volen és prioritzar les persones arrelades, empadronades a un territori com a requisit per accedir a ajudes i pisos de protecció, entre d'altres, i que això és legal. Alberto Núñez Feijóo.
Lo que hemos pactado está en el texto. Y lo que está en el texto es que lo que se tiene que valorar es el arraigo, es decir, la vecindad, con independencia de la nacionalidad de las personas que están viviendo en nuestro país. Esto es lo que se ha firmado.
Però Vox força el PP i avui es vota al Congrés una moció que incideix en el concepte i situa el debat a nivell estatal. El PP l'ha esmenat insistint en el tema de l'arrelament durador i verificable, però això és munició per al govern espanyol que carrega i enforça contra els populars per assumir les obsessions d'Abascal. A partir de les 9, sessió de control fa un mes de l'últim cara a cara entre Sánchez i Feijóo.
I d'aquí a pocs minuts també ens acompanyarà el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto. Parlem d'aquesta prioritat nacional i també de la posada en marxa del procés de regularització d'immigrants.
Ens hauria agradat tenir algun més de temps, òbviament, però també és veritat que hi ha un compromís.
El mateix Prieto ha que els ha faltat temps.
Les últimes xifres apunten que ja han demanat la regularització un 10% de les persones que hi tenen dret. El govern espanyol també ha acusat ajuntaments del Partit Popular de boicotejar els tràmits.
I del món municipal justament arriben crítiques al procés.
És el cas de l'alcalde de Vic, Albert Castells. En una entrevista en aquest programa, al Matí de Catalunya Ràdio, valorava positivament el fet que es doni permís de residència a veïns estrangers empadronats a la ciutat, però ha reclamat més mesures per gestionar l'arribada de migrants a l'estat.
Ens continuen acumulant persones, per tant, ara què volem fer net? Té certa lògica el que hem de fer, no? Donar permís de treball als que ja hi són i que tenim empadronats fins aquí, d'acord? Però si no prenem cap mesura addicional, continuem tenint l'entrada massiva de persones que es tornen a acumular al sistema.
I a Lleida, la paeria vol prohibir l'ús del burca a l'espai públic. El govern municipal del PSC assegura que planteja la mesura per defensar els drets de les dones i garantir la interacció social.
Ara l'executiu ha d'aconseguir suports de l'oposició per aplicar una mesura que suposaria multes d'entre 300 i 750 euros. El govern municipal assegura que la prohibició aniria acompanyada de mesures per evitar l'aïllament de les dones.
El Tribunal Suprem ja va tombar un primer intent de prohibir el burca a Lleida del 2013, al·legant que un ajuntament no pot aprovar normatives per limitar la llibertat religiosa. La tinent d'alcaldia, Cristina Morón, defensa Catalunya Informació que tenen arguments per evitar que això torni a passar.
Tal i com està redactat aquest articulat, no hi haurà cap sentència, esperem que ens la tombi. Per tant, traiem aquest primer esborrany de l'ordenança amb una justificació per part dels serveis jurídics de l'Ajuntament, que això ens reforça.
I tot apunta que tornarem a tenir vaga de metges. Ai, de mestres, perdoneu. Els sindicats d'educació, contraris a l'acord amb el govern, analitzaran avui els resultats d'aquesta nova consulta dels docents sobre si han de tornar, però més de 28.000 docents en són partidaris. I la consellera de Cultura, Sònia Hernández, assegura que el govern arribarà fins a l'última instància judicial per protegir les obres de Sixena. Ho ha dit al Catalunya Nit.
Nosaltres anirem fins al final en aquest recórrer aquesta decisió de la jutgessa. Els advocats del MNAC i en col·laboració amb els advocats del Departament de Cultura doncs estan en aquests dies treballant, analitzant a fons la querella i les possibilitats, no?, d'on podem recórrer i, per tant, doncs, dir que recorrerem i que anirem fins al final.
I és notícia també d'aquesta nit. Els dies amb alerta per calor extrema s'han multiplicat per 4 en només 30 anys a Europa.
Ho adverteix l'últim informe del Lancet Countdown Europe, un dels principals grups científics que analitzen com la crisi climàtica afecta la salut. A Catalunya, la demarcació de Tarragona destaca com una de les zones on la calor té més impacte en la salut, sobretot entre nadons i més grans de 65 anys. A les comarques de Lleida, respecte a fa 30 anys, ara hi ha 8 dies a l'any amb risc molt alt d'onada de calor.
I el Ministeri de Sanitat certifica que no hi ha cap evidència científica que l'homeopatia curi cap malaltia i diu que pot ser un risc per la salut si substitueix els tractaments convencionals.
Això després que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris hagi analitzat 64 estudis dels últims 15 anys. El president del Col·legi de Metges de Girona, el doctor Josep Vilaplana, avisava dels riscos de l'homeopatia a Catalunya Ràdio.
A vegades es deixen tractaments, sobretot estic parlant amb gent amb malalties oncològiques, no? I deixen aquests tractaments en ares d'altres tractaments que funcionen només per la fe i per l'efecte placebo.
I ahir a la nit es van entregar les creus de Sant Jordi en un acte al MNAC.
Entre els premiats, la filòsofa Victòria Camps, la periodista Júlia Otero, els actors Sílvia Munt i Enric Major, l'artista i fotògraf Joan Font Coberta i la dissenyadora Roser Mercè. L'escriptora Maite Carranza i el pare Manel Guasch, president de la Fundació Pau Casals, van ser els encarregats de fer el discurs en nom dels distingits.
Quin orgull poder dir que he viscut, voltada de gent fantàstica, aquestes dues petites revolucions, la de la literatura infantil i juvenil i la de la ficció televisiva catalana.
És bo que la màxima institució d'un país passi l'exercici de reconeixement que les creus de Sant Jordi signifiquen.
I encara sobre guardons... El programa La Renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha guanyat el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació.
El jurat ha destacat la proposta multimèdia per la qualitat tècnica i de so, la música en directe i l'experiència immersiva del públic. En Peyu agraïa així el premi.
Molt content perquè, tot i que és un format transmèdia que està a 3CAT i al Canal 33, sempre l'hem concebut com un programa de ràdio, llavors el premi al millor programa de ràdio fa evident que com a programa de ràdio funciona igualment.
I demà, programa especial del Matí de Catalunya Ràdio per Sant Jordi. M'estàs mirant, just on jo t'estic mirant. A partir de 2:15 serem al Passeig de Gràcia número 27 entre Diputació i Consell de Cent. Us esperem per gaudir de la diada amb entrevistes, amb actuacions durant tot el dia.
Parlarem amb la portaveu del Gremi de Llibreters, Elena Bernades, i seran també Xavier Grasset, Empar Moliner, Marta Torné, Jordi González, Pau Arenós, Àngel Llàcer i Judit Mascó, i tindrem actuacions musicals de Sexeni, Joan Dausà, Banda Neon i també de Ginestam.
I la programació del carrer continuarà amb La Renaixença, del Peyu, La Solució, el Catalunya Migdia amb Òscar Fernández a les dues, amb la visita especial també del ministre de la Presidència del Govern Espanyol, Félix Bolaños.
A les 4 s'hi posarà el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, acompanyat d'Elisenda Roca, Marc Artigau, Ariadna Oltra, Arnau París, Eloi Vila i també la música d'Esbelana. I a banda d'Esbelana també ens acompanyarà Mamadou Cham. Un fin de tonto.
I després del que va sortir d'aquí, amb la presència de Dulceida, ocuparan el set del Passeig de Gràcia els companys del Catalunya Música. Marta Lanau, Albert Torrents i Xavier Solà conduiran un programa especial de 7 a 8 del vespre.
Com a convidats tindran Jordi Savall, Antoni Ros, Marvà, Begoña Alberdi i la música d'Alba Caretam. I a banda de tot això, també Joan Chamorro.
Demà al Passeig de Gràcia amb Consell de Cent. Són les 8 i 27.
Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen. Catalunya Ràdio.
Pel que fa als esports, el Barça rep aquesta nit el Celta amb un Madrid a 6 punts després de guanyar l'Alavés per 2-1.
No es volen relaçar els blaugranes en aquest partit de quarts de 10 del vespre. El Madrid, enmig de xiulets i crítiques, amb Mbappé, Camavinga i Vinícius, va guanyar l'Alavés, posa una mica de passió als blaugranes. Flick mira més enllà d'aquest any. Pensen continuar el club fins al 2028.
Per mi és un gran somni. Hi ha dues coses que vull viure aquí. Una és guanyar la Champions. Crec que tenim un equip fantàstic pels propers anys. La segona és que vull ser entrenador quan el Camp Nou estigui acabat.
També a primera, l'Atlètic Club 1, no sé si 0 Mallorca, 1 València, 1.
I el Barça es pot proclamar aquesta nit campió de la Lliga Femenina de Futbol.
Ha guanyat la 7 al camp de l'Espanyol, Pere Romeu, tècnic blaugrana.
Som un equip elegant, som un equip amb principis, som un equip amb valors. Crec que
confirmo que en cas de victòria farem una celebració digna de l'equip que som un equip elegant, amb classe i sense voler fer mala sang a ningú.
El Barça, que guanya l'Estrella Roja i jugarà els quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet si guanya divendres a la pista del Mònaco, a la Lliga de Campions de Waterpolo. Atlètic Barcelona Brecha, un triomf mariner, els classifica per la final a 4. I el Leicester, un dels fenòmens del futbol mundial, ha baixat a la tercera divisió de la Lliga anglesa, tot just ara que fa 10 anys va aconseguir el títol històric de la Premier League com un equip recent ascendit.
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... del cara a cara Sánchez Feijóo de Kevich Ora a la sessió de control del Congrés. L'acord dels populars amb Vox a Extremadura serà l'ordre del dia. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, sobretot per la polèmica pel concepte de prioritat nacional per accedir a ajudes o pisos protegits. El PP ni el pronuncia, parla de premiar l'arrelament a un territori, però Vox eleva el debat i diu que això és legal. Avui, a més, es votarà al Congrés una moció dels de l'ultradreta en aquest sentit. Sánchez i Feijóo intercanviaran retrets en el cara a cara que arrenca a les 9, el primer en un mes i el primer que es produeix amb els dos grans judicis que afecten PSOE i PP en marxa, el de la Kitchen i el de les mascaretes.
I molt pendents del que pugui recomanar Brussel·les aquest matí per reduir la despesa energètica, ara sembla que refreda l'opció de teletreball que s'havia apuntat. Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
Hola, bonjour. Sí, la proposta del teletreball figurava en un esborrany filtrat, però ahir el comissari europeu de transports va dir que encara no ha arribat el moment de dir-li a la gent com ha de treballar o de viatjar. Així que veurem què és el que acaba presentant la Comissió Europea. En qualsevol cas, seran recomanacions sense caràcter obligatori per als governs comunitaris i amb un objectiu, fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica.
I avui també pendents d'un homenatge. Avui a títol pòstum, homenatge al periodista de Catalunya Ràdio, Dani Badia. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, exacte, l'Ajuntament li ha concedit la medalla al mèrit esportiu a títol pòstum. Recordem que ens va deixar l'estiu del 2022. Dani Badia va desenvolupar gairebé tota la seva carrera com a redactor d'esports a la delegació de Lleida de Catalunya Ràdio i ara la Paeria. A proposta del grup de Junts li reconeix la seva contribució a l'esport i als clubs de la ciutat. L'acte serà a les 7 de la tarda a la Seu Vella, on es farà també l'entrega de la resta de distincions honorífiques que atorga el consistori aquest any.
I com tenim la mobilitat d'aquest matí? Maria Fernández, bon dia.
Bon dia. Doncs les freqüències de pas a l'R4, la línia que va de Sant Vicenç de Calders a Manresa, es van recuperant de forma progressiva després que s'hagi resolt la incidència provocada per un robatori de coure entre el Vendrell i l'Arbós. Encara hi ha retards, però segons Renfe són de pocs minuts. A més, com cada dia, hi ha endarreriments derivats de les limitacions de velocitats a la xarxa ferroviària, demores d'uns 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, i a Barcelona, Sants, l'Intercity, que ve de València i arribarà uns 20 minuts tard.
I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells?
B40, a Abrera, per obres, i cap a Barcelona, sobretot ara, B23, a partir de Sant Joan d'Espí, però també a dos inus de la Trinitat.
I punts taronja?
Les rondes de Barcelona, també l'AP7 a Cerdanyola o la C17 a Parets, però avui cues habituals i sense incidències.
De seguida parlarem nosaltres amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, per la regularització massiva de persones immigrants, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Redacció, Sílvia Solanes.
Doncs parlarem del fet que l'Audiència Nacional hagi citat per dilluns Jordi Pujol. Ho farem amb Lluís Borràs, psiquiatre i doctor en medicina legal i forense. A tocar de les 10 conversarem amb Rafael Correa, expresident de l'Equador, i a les 11 amb el compositor Pau Vallbé, ara sí, com cada dimecres, tele i sèries, avui amb Dulceida.
Avui a l'Agora, Marta Bonfort, Esther Vera, Laura Aznar i Nacho Corredor.
Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, quin dia ens espera, sobretot demà, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, demà, dia Sant Jordi, pendents d'una baixada de la temperatura, amb més núvols també segurament a l'interior de Girona, segurament a les comarques de Tarragona, especialment també a les Terres de l'Ebre, i a la resta variable, amb núvols clarianes, més estones de sol i amb ruixats de tarda tan sols al Pirineu i al Prepirineu. I avui una situació semblant, però sobretot amb temperatures clarament més altes que les que preveiem per demà, i és que avui sí que preveiem màximes de 28 a 32 graus a la meitat oest de Catalunya, a les comarques de l'interior, i en canvi la costa sí que quedaran entre 22, 25, per tant, un palet més frenades. Avui els ruixats quedaran concentrats al Pirineu, Prepirineu, i de forma més irregular a la tarda no se'n descarta algun a la resta de comarques de l'interior.
C
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimarts, cobra el raïm segons la tarifa acordada, era per CEP. Avui dimecres, un Enigmàrius que no us deixarà dormir. Mancança de son just abans de Sant Jordi, de 7 lletres. Mancança de son just abans de Sant Jordi, 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El matí de Catalunya Ràdio.
Voleu nous capítols de jugar amb en Titó i els Falalà?
Sí!
Jugarem a pirates!
Amb sirenes!
I molt més!
Us esperem al Super 3!
A jugar amb en Titó i els Falalà. Nova temporada. Avui estrena el Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista d'Infolibre Marta Monforte, la directora del diari Ara Esther Vera, el politòleg Nacho Corredor i la periodista del Crític Laura Aznar.
I de què parla fins ara, abans d'entrar a l'Agora?
Doncs la Laura ha vingut estressada perquè el bus arribava tard i és d'aquells dies que el nostre convidat d'avui, el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, ha arribat al primer i, per tant, una mica ja ha anat protagonitzant les converses prèvies a l'Agora.
Hi ha hagut un off, diguéssim, no? El que diem en argot periodístic.
Hi ha hagut un off de pros i contres del càrrec, ho deixarem aquí.
Carlos Prieto, delegat del govern espanyol a Catalunya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
No, bon dia i gràcies per convidar-nos.
Com s'explica que hi hagi persones ara mateix fent cua també de matinada per un tràmit administratiu?
Veiem, hem pres una mesura que canviarà la vida de centenars de milers de persones. Fins ara tenien deures i obligacions, la veritat és que les tenia, pagaven fins i tot impostos indirectes, però no tenien dret, per exemple, a tenir un treball digne, un treball que cotitzi, un treball doncs, del sector productiu, no? I a més no tenien cap dret social. Per tant, el just que era donar-los drets socials, perquè ja viuen entre nosaltres, vull dir, allò que diuen de l'efecte crida, aquestes xorrades, si em permeten que ho expressi així, doncs, què va, viuen entre nosaltres. Per tant, els deures els sumem, drets socials, i a més, contribuiran al conjunt de l'estat del benestar. Per tant, cotitzaran, produiran, diguem, donaran aportaran feina a molts sectors productius, perquè així on s'expressen totes les patronals i els sindicats. I això ajudarà precisament a millorar els serveis públics, no empobrir-los, com diuen altres. No, a millorar-los, a tenir més recursos, a poder apostar doncs, més per l'educació, més per la sanitat, més per les polítiques socials, més per l'habitatge i un llarg, etcètera. Vull dir que, i evidentment això, per la pregunta que em feia al principi, però volia contextualitzar, no?, que aquesta és una mesura històrica, molt important. És la setena regularització extraordinària que es fa, eh? Dos en Aznar, vull dir que a vegades els discursos alguns se'ls podien estalviar. Però hi ha cues perquè, tot i que tenim temps fins al 30 de juny, com li dius tu a gent que fins ara vivia a l'oscuritat i que tenia por de tot, de que l'aturessin un dia, un policia o qualsevol element similar, que ara veuen la llum, els dius que tenen fins al 30 de juny? Doncs la gent s'aboca de forma desesperada i conforma unes cues que sabien que existirien. evidentment ara està en un moment, en un procediment, que és el d'aportar la documentació que fa falta. Això què significa? Evidentment, doncs, que els ajuntaments, en un primer pas, el certificat d'empadronament, que no fa falta sempre, qualsevol document acreditatiu de que estaves aquí abans del 31 de desembre és vàlid. Però la gent, bueno, doncs vol tenir més documentació per assegurar-se que el procés és un èxit. I l'informe de vulnerabilitat, que el Consell d'Estat ens va dir que era obligatori. I han fet un formulari molt senzill, però això també provoca tensió als ajuntaments.
És a dir, vostè ho atribueix, diguéssim, a la necessitat vital d'aquestes persones de regularitzar la seva situació, i per això hi ha aquestes cues, perquè hi ha una urgència i moltes ganes de regularitzar-ho. Però no veu, per exemple, que ha faltat recursos? Falten treballadors, per exemple, a les oficines d'estrangeria per atendre la demanda que estem vivint?
Bueno, les oficines d'estrangeria que han dit que no tenien cap paper, o, per exemple, a Catalunya no s'obre l'oficina de Barcelona per fer aquests tràmits. Però, en canvi, què farem a l'oficina d'estrangeria de les quatre províncies? Resoldrem de forma extraordinària, gràcies a aquest Reial Decret, hi ha una sèrie de modificacions de RELOEX, del reglament de la llei d'estrangeria, resoldrem abans del dia 16 de juny, abans del dia 16 de juny, resoldrem 41.500 arreglaments que teníem pendents de forma extraordinària i urgent, a més de 5.000 permisos de menors acompanyats i uns 1.000 aproximadament de persones demandants de protecció d'asil que se'ls va denegar en el seu dia, que estaven intentant regularitzar la seva situació. És a dir, més de 46.500 persones a banda de la regularització extraordinària.
Ahir ens va acompanyar l'alcalde de Vic, Albert Castells, en aquest programa, i es queixava i deia que se'ls ha deixat de la mà de Déu. Deia això.
Què ens fa pensar que ara, en 2 mesos i mig, podrem fer bé, de cop i volta, 850.000 expedients en aquest estat, 200.000 a Catalunya, gairebé 4.000 en el cas de la ciutat de Vic? Què podrem fer bé ara, en 2 mesos i mig, quan en el procés ordinari, amb tota la calma, no està funcionant? Accelerar-ho vol dir no mirar les carpetes i passar cap dins, doncs, sense mirar res.
Miri, el procediment ordinari a les oficines d'estrangeria, sap vostè quants expedients s'han resolt a les oficines d'estrangeria a Catalunya els últims 2 anys? Gairebé 600.000. 600.000. O sigui, això de dir que no resolem, i tant que ho fem a nivell ordinari. I això és a nivell extraordinari. I, evidentment, jo comprenc perfectament les queixes dels alcaldes.
La coordinació no ha sigut òptima.
Evidentment, l'informe del Consell d'Estat, que és preceptiu i obligatori, va arribar massa just pel temps en què es volia aprovar el Real Decret, que hi havia un compromís al govern d'Espanya de fer-ho abans de mitjans d'abril. I, evidentment, a tothom ens hauria agradat una setmana per acabar de preparar-ho.
Però fa més de 3 mesos que el Consell de Ministres va aprovar el primer decret.
Sí, però
per tant, tenien temps a preparar-s'ho.
Bueno, nosaltres hem anat... nosaltres fa 2 mesos, al febrer, ja vam fer una cimera en totes les entitats municipalistes, les 4 diputacions, l'Ajuntament de Barcelona, els agents socials i el tercer sector. Ho vam fer al febrer. La Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya, conjuntament. Ja tenien l'esborrany, ja van parlar dels elements. L'element principal que ha canviat en quant al que s'afecta als ajuntaments és l'àmbit de l'informe de vulnerabilitat, que ara és obligatori i abans semblava opcional. O la proposta que es feia és que no fos obligatori del tot, únicament en uns casos.
La ministra Elma Saiz ahir va acusar ajuntaments del Partit Popular de boicotejar aquest procés, en negar-se a posar més personal per atendre les peticions. A vostès els consten que a Catalunya, per exemple, hi hagi consistoris que estiguin posant més pals a les rodes?
Mire, jo estic molt orgullós del món local. Jo soc funcionari de la Diputació de Barcelona. Per tant, soc funcionari del món local. Jo he fet tota la meva vida en el món local. Jo estic molt orgullós del conjunt del nostre món local, de tots els partits polítics, perquè tothom està complint. Fins i tot el senyor Albiol, que ens fa crítiques a Twitter molt dures, està complint. Jo, mentre compleixi, que faci totes les crítiques del món. Fins
per tant, no li consta que hi hagi ajuntaments que posin més pals a les rodes?
A mi no em consten que hi hagi ajuntaments, i he vist exemples meravellosos com el de l'Hospitalet, Mataró, que va enviar el certificat d'empadronament a totes les persones que podien ser beneficiàries d'aquesta regularització. Manresa ha fet també una gran feina. Jo vaig parlar també a l'alcalde, li vaig agrair. Jo he parlat amb molts alcaldes i el primer que he fet és agrair-los la seva predisposició i la seva feina. I els ha sorprès que els truqués per agrair-los un tema que al final, legalment els hi toca a ells fer aquests informes de vulnerabilitat i els certificats d'empadronament únicament ho poden fer ells. Però, insisteixo, el certificat d'empadronament no és l'únic document, ni molt menys, que pot provar que estaves aquí abans del 31 de desembre. És a dir, hi ha gent que vol acumular documentació...
Per assegurar-se, diguéssim, la regularització.
Clar, sí, sí.
Per què el català no és un requisit a l'hora de sol·licitar aquesta regularització?
Bueno, això es fa al nivell de tot l'Estat. Aquí l'important és en el procés de renovació. Quan hi hagi d'aquí un any el procés de renovació, el català, com sempre ha estat en els informes d'integració sociolaboral, i constarà de forma més clara, perquè s'està parlant entre la Generalitat de Catalunya i el govern d'Espanya, el català serà, com sempre ha estat, un element important. Simplement que per aquest procés de regularització...
Serà un requisit a l'hora de renovar-ho.
Serà un requisit que l'aprenentatge vagi progressivament avançant. Evidentment, en això és molt bona notícia l'acord de govern ahir de la Generalitat de Catalunya, en el qual doncs, han augmentat molt els cursos d'oficina de normalització lingüística i d'altres estaments. No?
Sí, van augmentar 50.000 places en cursos, però això és per gent que vulgui aprendre el català. No serà, en aquest cas, un requisit, en aquest cas.
Sempre ha estat un element que es valora de forma molt important aquests informes d'integració sociolaboral que normalment es demanen pels arreglaments. D'acord? I diu que s'ha de demostrar una progressiva, diguem, adquisició de la llengua pròpia, en aquest cas, doncs, de Catalunya, que és el català. Com s'acabi d'articular exactament en aquesta conversa, doncs veurem en uns dies.
Parlant d'immigració... Lleida vol prohibir l'ús del burca als espais públics, una de les notícies d'aquestes últimes hores. Vostè diria que és un tema que s'ha de regular des de l'àmbit municipal? Creu vostè que l'ús del burca a l'espai públic és un problema real?
Miri, jo visito molts ajuntaments, molts municipis, molts barris. A mi m'agrada anar a les alcaldes als barris i passejar i presentar-me a la gent, sobretot en barris vulnerables, no? I parlo amb molta gent del món econòmic, social, cultural, sindical, de tota mena. Tinc un càrrec en el qual em permet tenir una visió perifèrica bastant àmplia. A mi em parlen de moltíssimes coses i aquests últims dies molt de la regularització. Alguns a favor, la majoria... alguns en contra, la majoria a favor, però a mi no m'han parlat mai del burca. Mai. Mai m'han tret el tema.
S'equivoca.
I he parlat amb molts alcaldes, eh?
L'Ajuntament de Lleida de portar-ho sobre un debat?
Jo
de plantejar de prohibir-ho?
Jo no puc parlar... A mi no m'agrada personalment. I el govern d'Espanya ha dit que tampoc els hi agrada, ho va dir la ministra d'Igualtat fa un temps.
No hi ha de que portin burca.
El burca, evidentment, nosaltres considerem que atenta contra els drets de les dones, no? Però, insisteixo, sobre aquesta normativa de convivència que s'ha aprovat, on hi ha aquest aspecte, jo crec que el just seria que fos l'alcalde de Lleida qui donés les explicacions pertinents. Jo no vull parlar en nom d'ell. Jo els he dit que a mi personalment no m'agrada, que el govern d'Espanya ja ha dit en diverses consideracions que no els agrada, però insisteixo, no és un problema que estiguem veient als carrers. Hi ha molts problemes, eh? Ens han de concentrar en molts problemes. Però de veritat ens han de concentrar en el burca. Jo no ho crec.
No, és interessant que vostè digui això, perquè ho ha fet el seu partit, i per tant també és interessant sentir aquesta reflexió.
Però insisteixo, tindrà seves raons, vull dir, i s'ha de poder explicar, i s'ha de poder explicar l'alcalde de Lleida, no? Evidentment, és un alcalde fantàstic.
Està fent moltíssimes coses. El govern espanyol digui que considera, com diu el govern espanyol, que és un problema, que no li agrada, diguéssim, però que no hauria de ser un tema important perquè no és un problema de convivència social ara mateix l'ús del burca als espais públics.
Jo crec que, evidentment, no és un tema rellevant, insisteixo. Jo vaig a tot arreu i a mi ningú em parla del burca. És l'únic que puc dir. Vull dir, a partir d'aquí, cada realitat s'ha d'abordar separadament. I, per tant, doncs, a cada Lleida donar les explicacions pertinents. Estic convençut que serà convincent.
També volia preguntar-li per Vox, que ha portat al Congrés la proposta de priorització nacional, que en diuen ells, a l'hora de donar ajudes socials o subvencions. Això és legal? Què és el que farà el govern espanyol?
El govern espanyol ja ha dit que recorrirà. Absolutament. Tots els acords que està prenent PP i Vox per governar en diferents comunitats autònomes. Aquest element que volia majories absolutes i ara depenen més de Vox que mai. És curiós. A les eleccions que s'han fet fins ara autonòmiques, aquestes tres darreres, a totes les decisions d'acords entre PP i Vox, que és el PP comprant el discurs de Vox, el discurs de l'odi, de la discriminació, de la divisió, de l'enfrontament, evidentment tot allò que nosaltres considerem que no s'ajusta a dret i que fins i tot és immoral. Nosaltres treballarem per fer recursos necessaris i per protegir en lleis a molts col·lectius que queden tocats, i molt especialment acaben sent sempre les dones, els col·lectius LGTBI, els col·lectius més vulnerables, sempre són els mateixos.
Deixem, ja que el tinc aquí, preguntar-li també per la relació entre la Generalitat i l'Estat. Han presentat darrerament una proposta de consorci d'inversions. És un òrgan Estat-Generalitat que ha de garantir que les inversions previstes es compleixin. Com és que cal crear un òrgan per garantir que es compromet, diguéssim, a gastar Catalunya, s'acabi realment executant? Què és el que ha fallat durant aquests anys?
Miri, jo el que sí que tinc molt clar és una cosa. Estem arribant a molts acords entre el govern d'Espanya i el govern de Catalunya. I això és una notícia positiva. I s'estan apropant molts serveis perquè es puguin decidir al lloc més proper de la ciutadania, que és la Generalitat i, en molts casos, els ajuntaments. Per tant, aquest consorci d'inversió és una bona notícia per tal que la Generalitat de Catalunya pugui coordinadament al govern d'Espanya treballar conjuntament per tal de gastar al màxim del que hi havia previst per poder fer obres de tota mena.
I en aquesta feina que fan conjuntes, per exemple, Catalunya podrà finalment recaptar tot l'IRPF el 2028?
Això està en negociació. I, per tant, crec que a mi no em pertoca, vull dir que està en negociació.
Estàs representant del govern espanyol?
Sí, però a Catalunya. A Catalunya.
Precisament.
Que, bueno, però això acabarà afectant aquest element, diguem, de l'agència de la recaptació de l'IRPF, al final sempre es fa extensiu al conjunt d'Espanya, com el finançament, com el model de finançament autonòmic. Es fa per tota Espanya.
Però vostè està treballant a favor de que això pugui passar?
Jo el que crec és que hi ha una sèrie d'acords, s'ha de continuar parlant i intentar arribar a un acord satisfactori per totes les parts.
Com a delegat, ja per anar tancant, perquè vostè té una reunió i ha de marxar, eh? Expliqui'm com és la coordinació ara mateix en les competències cedides, per exemple, com amb l'àmbit policial, és entre els Mossos d'Esquadra i la policia. Ha millorat en els darrers anys? Veníem d'uns anys una mica més convulsos en aquest sentit. Què és el que s'ha trobat vostè com a delegat?
Jo el que en trobo és que la coordinació és efectiva, que és exemplar, que els policies són policies, i dona igual el color de l'uniforme, ells són policies, s'entenen entre ells, que la part operativa va perfectament, que la part política també, jo tinc una relació extraordinària amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública, i també, i evidentment el Ministeri d'Interior, i també tinc que dir-li que jo a les juntes de seguretat, per exemple, quan ve el president o el rei que hem de fer juntes de seguretat i estan tots els cossos, com gairebé sempre som els mateixos, ja som com una gran família. És a dir, l'acord, i s'ho prenen molt, quan venen de Madrid, i es pensen que deu ser un caos, no?, això que es coordinin quatre cossos policials, no?, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, policies locals i guàrdies urbanes, no?, i pensen que és un lío, i de sobte venen aquí i es sorprenen moltíssim de veure el grau d'integració, de cooperació i de servei públic que tenen totes les policies, i crec que som un exemple.
Parlant de la policia, fa uns mesos es va declarar la comissaria de la Via Laietana com un lloc de memòria. No sé si hi ha algun projecte per moure la comissaria principal de la Policia Nacional d'allà.
De moment, el que és una comissaria, efectivament, la prefectura de la Policia Nacional de Catalunya, serà espai de memòria democràtica.
Però això què vol dir, que la policia marxarà o no marxarà?
Vol dir, de moment no marxarà. Nosaltres estem allà com a prefectura de la Policia Nacional, serà reconegut com un espai de memòria democràtica perquè ja es van cometre tortures durant el franquisme, això està més que comprovat. I hem de mirar a veure si hi havia possibles combinacions, no?
Mentre és comissaria i mentre és espai de memòria, a la vegada.
Hem de parlar del tema, hem de continuar parlant del tema, portem molt de temps parlant, però hem de continuar parlant del tema, de que no s'interrompi l'activitat policial i a la vegada poder intentar veure si hi ha alguna possibilitat de que... Aviam, el que hi ha, diguem ara, el que eren els calabossos de baix on es cometien totes aquestes barbaritats, tinc que dir que això ja està desmuntat de fa molts anys, jo ja vaig entrar i ja no hi havia reixes ni res, com un magatzem. Vull dir que hauríem de mirar-ho atentament, però l'intenció sempre del govern. I l'important aquí és que hi ha una llei de memòria democràtica, que estem ressignificant molts espais. Vam fer fa poc la Torre del Pretori, allà a Tarragona, on es van portar a fusellar milers de persones. Milers de persones. L'hem ressignificat, però continua sent un museu. Continua sent un espai, diguem, de divulgació històrica. No ha canviat l'ús.
Però que es no contempla moure la comissaria, això que quedi clar.
Ara mateix no es contempla.
Carlos Prieto és delegat del govern espanyol a Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Ara ho comentem. Bon,
vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs.
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Fa 575 anys que la Universitat de Barcelona forma part de la nostra història, transformant vides i construint el demà. 575 anys amb tu. Universitat de Barcelona, una història de futur. Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
Increïble.
Platòric.
Navius. L'oferta d'ahir. Estalvia amb els navius.
Aquesta setmana, 2,99 els 300 grams. Un 31% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Aquest Sant Jordi el Drac ja no menja persones. Devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista d'Infolibre, Marta Monforte, la directora del diari Ara, Esther Vera, el politòleg Nacho Corredor i la periodista del Crític, Laura Aznar. Doncs què us sembla les paraules, en aquest cas, del delegat del govern espanyol, Esther Vera?
Per on comencem? Pel burca?
Vinga.
No, ara dèiem que no hi ha tema, no? Amb el burca ha estat cautelós, no? No ha volgut posar la càrrega de la prova ni posar el dit a l'ull a l'alcalde de Lleida, però la veritat és que no s'entén molt bé per què ha picat amb aquest esquer de l'ultradreta, no? Això demostra d'alguna manera com els temes de l'extrema dreta, no? Com els temes que tria l'extrema dreta s'acaben colant en el debat públic. Perquè un tema que realment no mereixeria un gran interès, perquè no és un tema massiu, això sí, es converteix en un tema simbòlic i aleshores tothom té l'obligació de pronunciar-se sobre aquesta qüestió. La resta, doncs, home, és una persona molt prudent, per tant, la resta no ens ha deixat uns grans titulars, no?
Nacho?
Bueno, això vol dir que ha fet bé l'entrevista, perquè si hagués deixat dos titulars...
seria un problema.
Segurament seria pel contrari. Bueno, no, estic alineat amb el que assenyala l'Esther Vera, no? A mi no m'agrada el burca. La realitat és que jo crec que en els últims 10 anys n'he vist 3 en total, i per tant no hi ha una problemàtica social associada a això, no? No m'agrada, i per tant, si hi hagués un ús social extès, segurament hauria de ser un tema de l'agenda, però em penso que no és un tema que mereixi una prioritat política en aquests moments, no? I respecte al tema de la regularització, jo, com sabeu, visc a Madrid, he vist físicament aquestes cues en diferents administracions. La veritat és que crida l'atenció visualment, perquè ho vaig veure des del dilluns a primera hora, però la realitat és que hi ha desenes de milers de persones que han iniciat aquest tràmit i que, a més, és una iniciativa que ve a estar des de qualsevol perspectiva, des de la perspectiva de que són persones que ja viuen entre nosaltres i, per tant, la regularització el que està fent és facilitar la convivència de la societat de la que en formen part. Són persones, en molts casos, que viuen esclavitzades, perquè com no tenen...